El gall del monestir.
En punt un quart de deu del matí, escolten la ràdio de Sant Cugat al 91.5 de la FM, avui tertúlia, acompanyada de Pasqual Dusó, Eduard Gené i Lluís Ribas. Molt bon dia a tots tres, senyors. Podria començar la tertúlia destacant alguna notícia del 2014 que per vostès hagi sigut rellevant, tenint en compte que acaba en un parell de dies. Deixem aquest any enrere, comencem un de nou. Què creuen que és el més important que ha passat a Sant Cugat aquest any 2014? Eduard, comencem per tu.
A Sant Cugat.
A Sant Cugat. De moment a Sant Cugat.
La veritat és que m'agafes una mica...
Sense els deures a fer.
No, m'està bé això. Jo m'imaginava que avui parlaríem sobretot de balanços i projeccions, no? Balanços del 2014 i projeccions del 2015. Jo ja diria abans de dir qualsevol cosa que a mi aquest tema de l'any, del s'acaba l'any, comença l'any, si m'ha assengat un engany que ens fem tots plegats, no? Perquè clar, el dia 31, quan s'acabi el 31 i comenci l'1 de gener, doncs és que per la naturalesa no haurà canviat absolutament, exceptuant els canvis estacionals, és a dir, això està clar, no? Però dit això, perquè és allò dels propòsits, no? La gent acaba, mira què ha passat, i ara l'any que ve serà millor, no? Aquestes coses. Bé, en fi, dit això, a Sant Cugat, què és el millor que ha passat? Doncs no s'hauria dit que és el millor, està la veritat, no em ve al cap. Potser si me'n vaig a Valldoreix, que per mi també és Sant Cugat, doncs diria que va l'eliminació definitiva de les torres d'alta tensió, que era una cosa que feia moltíssims anys que estava pendent, que ha costat molts diners, s'ha de dir, amb participació de diferents administracions, com un element, doncs, jo per la banda que em toca, diguéssim, que em toca més, que seria doncs les arts escèniques, diria que una cosa que ha estat bé ha sigut que aquest any, 2014, hi ha hagut ja tres dies internacionals que s'han celebrat al carrer, el dia de la música, el dia de la dansa, el dia del teatre, o sigui, s'ha afegit el dia del teatre que no hi era, i per acabar de reunir-ho dic que sembla que les arts escèniques en general, no només al Teatre Auditori, sinó a tots els espais on es fa alguna cosa, sobretot de gent d'aquí, ha augmentat el nombre d'actes i diria que la categoria.
Lluís.
Home, jo diria una cosa molt personal, perquè estic bastant involucrat, però que s'ha fet el tret de sortida del Centre del Còmic i Il·lustració i Sant Cugat. O sigui, Sant Cugat, el barri de la Floresta, té una tradició molt gran de dibuixants de còmic. Vam ser d'aquí va sortir una de les agències més importants del món de representació de dibuixants i il·lustradors de còmic, i bueno, hem despegat, o sigui que de moment ja tenim un petit local aquí i sembla que l'Ajuntament vol tirar aquest projecte endavant. O sigui que em sembla que això serà important per mi personalment, perquè feia 3 anys que estic treballant amb això, i per a la ciutat, perquè hi ha un desconeixement molt gran d'aquest fet, quan ha sigut una cosa molt important per a la ciutat, i així suposo que es podrà donar a conèixer a tothom.
Pasqual.
Bé, jo, Sant Cugat, pertanyent a Catalunya, crec que el més important va ser que poguéssim votar el 9 de novembre. Jo crec que el 9-N, aquí a Sant Cugat es va viure un ambient extraordinari de companyerisme, i tot el que ha portat això, perquè ara parlàvem així, però realment nosaltres, la Lira, doncs vam representar els 300 anys vencent, que penso que la gent que hi va assistir-hi doncs va ser una cosa que va excitar molt el personal, i jo almenys ha sigut un any molt feliç vivint tot aquest procés. No sé com acabarà el que deia l'Eduard el 2015, ja no sé què passarà, però aquest any per mi ha estat un any feliç. Volia fer només un parell de acotacions en el que deia l'Eduard. Una, realment això dels anys no té res a veure, és un temps fictici que ens hem muntat nosaltres, però també és veritat que si no fixes un termini doncs no saps mai què s'ha fet amb una banda, què s'ha fet a l'altra, i bueno, doncs hem fet aquest número fictici dels anys, i penso que sí que és útil perquè pots fer balanç sobre alguna cosa, si no l'hauries de fer sobre tota la vida, si no hi hagués, si hi hagués una solució de continuïtat seria diferent. I la segona cosa, que és una anècdota absolutament personal meva, va ser el meu pare el que va projectar i fer la línia de Valldoreix. El meu pare era enginyer de FECSA i no sé si us recordeu els d'allò que primer hi havia 6 o 7 línies i aleshores van muntar una que portava 3 o 4 circuits i era aquesta gran. És clar, realment trinxava el poble, això s'ha de reconèixer, però era, trinxava el poble, però quan encara no estava tan urbanitzat, o sigui, passava per uns llocs que bueno, passava per allà on passava. I ara crec que sí que, clar, costa diners, evidentment, la xarxa subterrània, doncs és, o sigui, la xarxa aèria és un 10% del cost que té la xarxa subterrània, i tot això costa diners, però penso que al mateix temps és un progrés també per la ciutat. És a dir, no sé si era el lletjós que volia tombar les muralles del monestir perquè per la carretera de Cerdanyola et feia estreta. Sí. Bueno, d'aquestes coses se n'han fet moltes, sortosament, així com tombar la muralla del monestir, ensulciar-la o derruir-la, era d'allò, crec que fer subterrània una línia és un progrés.
Clar, és que tu, aquest comentari va molt bé perquè... No, perquè et veus... Això que va fer el teu pare... Això que va dissenyar i que es va posar a la pràctica, no podria preveure segur de cap de les maneres el que passaria al cap dels anys en aquella zona. Ni molts podien preveure el que passaria a Sant Cugat Centre a partir dels túnels que van fer els túnels del Tibidabo. És a dir, des del 92, que a vegades jo comento amb gent i els hi explico gent, sobretot de fora, i dic, escolteu, vosaltres penseu una cosa, penseu una ciutat, un poble, una ciutat ja, fa molts anys, que durant 20 anys, cada any, creix 3.000 persones. Penseu per un moment, i d'aquestes 3.000 persones que venen, hi ha un tant per cent molt elevat de gent jove, que al cap de poc de que està a la ciutat, porta una altra criatura, una criatura, o dues, o tres. Penseu això, i que això no es trenqui. Que això no es trenqui, perquè, clar, vol dir un increment constant, que vol dir una necessitat, una demanda, una exigència en la quantitat de coses que s'han de fer en un moment. I això s'ha d'equilibrar. Això és molt difícil, molt. I a més, això, a fer una extrapolació, diríem, que és el mateix, més o menys, que ha passat a Catalunya, en els últims, també, 15 anys, que, quan me recordo aquella frase, som 6 milions, que deia el Pujol, no? Aquí no té l'estat, li van dir a la Xina, aquí no té l'estat, vostès, aquests 6 milions, doncs, sí. I va venir un i mig en un espai curtíssim de temps. Això és molt complicat.
Jo crec, com deia el... Perdona, Lluís. Crec, com deia el Lluís Recoder, que una de les sorts ha sigut que Sant Cugat és un poble dins d'una ciutat. És a dir, l'ambient de poble, que jo crec que és el que ha incorporat o ha facilitat la integració de la gent en la nostra societat, doncs és que és un poble riquíssim amb associacions, amb activitats, etc etc. I per això la gent es pot incorporar en un lloc o altre, perquè si això fos un magma, informe, doncs la gent no sabria on anar-hi. O sigui, bueno, es quedaria cadascú a casa seva. Però com que és un poble molt, molt viu, tothom es pot apuntar, doncs, això que dius tu dels còmics, o el club de pipa, o el club de no sé què. Sempre la gent té moltes oportunitats per encabir-se, per relacionar-se amb nosaltres. I penso que això és molt important.
Bueno, jo crec que és un dels pobles, ciutat, és igual, diguem-li com vulguem. A mi m'agrada dir poble, eh?
Exactament.
Saps què passa? Jo vaig vindre aquí l'any 79. Jo sortia d'una ciutat i volia anar a un poble.
Efectivament.
Volia per estar tranquil, per no sé, i després pues, mira, vaig trobar Sant Cugat, que antigament, abans, ja havia vingut a muntar a cavall, i això realment era un poble.
I ho és, sí.
Vull dir, i encara segueix amb aquest esprit de poble, que això és molt, 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 molt maco, però és un poble de les de bon jo conec, hi ha més activitats, hi ha més activitats, com sense dubte, vull dir, viatges per fora per Catalunya i tu dius, ah, Sant Cugat, escolta'm, no pareu, Sant Cugat, no pareu, que no sé
una
què.
Cosa emprenyadora, amb això, eh?
Emprenyadora.
Sí. Ah, Sant Cugat, ui, té molts diners, eh? Sí. Som molt rics, Palto, de tothom, eh?
No, el que passa que aquí hi ha una societat civil molt, molt rica i molt activa.
Molt activa.
Vull dir que això, tenim una sort, que no sé si això és dels aires d'aquí, darrere del Tibidabo, no sé què, perquè tothom ens fa fer coses, no? Vull dir que en aquest sentit és un gran poble.
I en àmbit general, quin balanç feu, sobretot a l'àmbit català? Tu parlaves, Pasqual, del 9N, d'aquest dia històric que es va poder votar. No sé si per vosaltres aquest camí que està agafant Catalunya és el més important que ha passat al país. Quin balanç feu a nivell més general?
Bé, jo crec que, bueno, tant és així que jo vaig anar a autoinculpar-me a Rubí, al jutjat de Rubí, perquè penso que és un procés que està seguint. Jo crec que emocionalment per mi és un balanç molt positiu. Molt positiu perquè es fa més positiu encara quan hi ha gent que va en contra, perquè si vas guanyant els èxits i no tens contrincant, bueno, doncs gairebé no te n'adones. Però com que hem tingut el govern espanyol que ens han anat tan en contra, tots aquests petits aconseguiments, tot això encara es magnifica més. I dius, ostres, que bé, hem pogut fer no sé què. Anar a votar en la majoria de pobles, bueno, o de països, no és un fet molt important. En aquí sí que ho és, perquè hem tingut molta animadversió sobre aquest tema. I aleshores això, jo crec que hem agafat una direcció que jo crec que és molt important. Ens l'han fet que fos important. I crec que sí que és en la història, jo crec que aquest 2014, segurament ja des del 2011, etc, des de les votacions, des de les manifestacions, etc, però crec que en la història es veurà com una gran revolució pacífica.
És un procés, és un procés. Sí, sí. Jo recordo un document que em va enviar per internet, un mail, el 2011, precisament, que parlava del 2014. En fi, ja es pot imaginar que quina línia anava, en la que hi havia una descripció de tots uns passos a seguir, de tot un procés a seguir, per arribar a precisament, més o menys el que s'ha fet, no? És obvi que mi sembla que la majoria haguéssim preferit fer una votació, diguéssim, entre cometes, normal.
De debò, sí.
De debò, exactament. Però la demostració que, tot i amb això, va haver-hi la participació que va haver-hi, doncs és significatiu. Efectivament, per Catalunya, jo diria que seria una de les coses a destacar de l'any, sens dubte. Una altra que em sembla important de destacar, i que va lligada i que va explotar, podríem dir, amb la declaració de Jordi Pujol, és l'assumpció per part de molta gent de que a Catalunya també hi han corruptes, de que a Catalunya també hi han xoriços, de que a Catalunya també hi ha gent que ha fet i que continua fent coses contra la societat. Això és important, perquè jo penso que l'única manera de poder construir, que és una cosa que dic i a continuació ja jo mateix em faig una mica, poder construir un país nou és precisament assumint que som, en aquest sentit, igual que els altres. I que, per tant, el que hem de fer és intentar, per tots els mitjans, evitar que sigui dels pitjors, en tot cas que sigui dels millors. Però jo sempre vaig en contra d'aquest tipus de posició de dir aquells són desgraciats, són no sé què, són no sé quant, i nosaltres som fantàstics. No, el dia, suposant que s'arribés a un vot, que hi hagués aquest procés i s'arribés a la independència, el dia següent de tenir la independència continuaríem tenint corruptes i continuaríem tenint xoriços en aquest país, com a tots. El que s'hauria d'evitar és que es sortissin amb la seva. Aquesta és una altra.
Lluís?
Home, no, la reflexió que està fent Eduard Jo estic molt d'acord, eh? Vull dir, jo fa 2 anys i pico vam publicar una carta al diari perquè vaig poder deixar clar que deia un document, jo vull ser dependent i independent, i era dependent d'unes coses i independent d'unes altres. I és molt important això, que assumim que nosaltres no som un poble perfecte. O sigui, som un poble que tenim els nostres defectes, i molt grans, i tan grans com els de més. I si volem fer alguna cosa interessant, tenim de ser conscients d'això, i tenim de lluitar contra aquest tipus de gent. Que, mira, jo vaig estar sopant a un aprendiz l'altre dia amb un alcalde independentista. I em va dir, però escolta'm, però és que tu no sé què, almenys que en robin els nostres. Dic, no, jo no vull que em robi ningú, ni els nostres ni els altres. I si em té robar algú, prefereix que em robi un foraster, sí, perquè no tindré cap disgust moral. Que si em roba un amic meu, conyo, a sobre del que m'ha fotut tindré el disgust moral. O sigui que està molt bé la reflexió que ha fet l'Eduard, no? Que no som un poble perfecte, no som els millors del món, i tenim de ser molt autocrítics si volem tirar endavant i volem fer-ho ben fet. I nosaltres mateixos, que estem assentats a la taula, si coneixem un veí que defrauda, jo vaig estar molt jovenet a Holanda, i escolta'm, la gent no s'atrevia a dir que no pagava l'autobús, perquè li has fet caigut la cara a vergonya.
Sí, senyor.
A Alemanya també passa.
I el seu veí li has dit, escolta'm, i tu no pagues sin vergüenza? O sigui que si puguem tindre alguna cosa així en aquest país, és que és el que jo vull. És el que vull. La gent honrada, sèria, que hi hagi serveis socials, que tot funcioni bé, i que quan surti un xoriço, que segur que sortirà, que l'agafi i no fotin a la presó. Sigui amic meu, o sigui amic de l'Eduard, o sigui amic d'Excel. Ja,
com has fet així, ja ensenyalaves a mi.
No.
Sí, jo subscric aquestes paraules que diuen Lluís Riba de punta a punta, però poso un exemple que a mi em va fer molta gràcia. Quan van sortir els Mossos d'Esquadra, quan es va d'allò, el Mosso d'Esquadra que anava a posar una multa amb un senyor, deia, escolti, vostè, que som catalans, eh? No em posi... O sigui, semblava que el ser de la casa ja no hi havia d'allò. I és cert, això que dius tu. O sigui, penso que s'ha d'actuar amb la mateixa... Bueno, no penso, estic convençut que s'ha d'actuar amb la mateixa d'allò que si li parles català o castellà. És que, i els Mossos d'Esquadra, et pensaves que no, en els catalans farien ulls grossos. No, de cap manera, s'ha d'actuar. Sí.
Quina part negativa per això destaqueu del 2014? Perquè destaqueu aquest procés com a, també com un balanç, però hi ha quelcom negatiu a destacar? No només del procés, sinó a nivell general del que està passant a Catalunya, al món. Perquè aquest any n'hem parlat molt del procés, però hem parlat poc de la crisi econòmica que existeix encara, també.
Si parlem del món, llavors ja necessitaríem com a mínim tot el dematí, eh?
Com a mínim. I si ens deixen, ens quedem aquí, no?
Com a mínim. Jo només apuntaré una cosa de les últimes, del món, de les últimes que han passat, i que ens afecta, evidentment, com a humans que som, i per tant, que estem al món, no? Tothom ha celebrat moltíssim, molt, almenys oficialment, el fet de que s'hagin renovat les relacions diplomàtiques entre els Estats Units i Cuba després de 50 anys. Jo personalment el que penso, el primer que vaig pensar és els que s'han mort pel camí, els que van estar torturats, els que es van morir al mar intentant creuar cap a Florida, la gent que ho ha passat malament, la distorsió econòmica que va haver-hi amb el sucre que els hi pagaven els russos amb els... Bueno, la URSS en aquell moment, a Cuba 10 vegades més poc preu del que hi havia al mercat, etc. I llavors dir quins paurots que teniu. I per això ha servit, perquè al cap de 50 anys torneu a fer el mateix que feia. O sigui, el Castro van pujar al poder, entre altres coses, dient que no volien que el seu país, que Cuba, fos el casino i el bordell dels Estats Units. I ara el que estan demanant és que arribin els turistes nord-americans a omplir els hotels. Home, per favor. Aquesta seria una recent. Una altra recent, i que a mi personalment em va tocar molt, des d'aquest punt de vista, és l'existència del Papa Francesc. Jo no sóc creient, començo per aquí, però espero, hem fet el 2015, si ens demanarà el 2015 i ja m'avanço, espero que el 2015 amb aquest home no el matin. Perquè, no, escolta, vull dir que
sí.
Que sí. Perquè és un individu, que s'ha posat al front d'una organització que tothom sabia que estava plena de determinades coses i ho està intentant, dic intentant, eh? Ho està intentant com a mínim pal·liar, arreglar, reconduir, etc etc. I desitjo tota la sort del món i que Déu ho beneixi.
O sigui, jo... El papa és el que està darrere també del tema Estats Units-Cuba.
Sí, diuen, però vull dir... Però, sí, però, bueno, també està darrere, segons diuen també, del fet de que la Xina actuï d'una forma diferent en referència a les creences, també està al darrere, per la mula de les lamentacions, suposo que es va lamentar, evidentment, de segons quines coses que passen a l'est. Perquè una de les coses que ha passat aquest any, que és brutal, i també és dels últims temps, és la baixada del petroli. La baixada del petroli, que és una operació absolutament creada, formulada, dirigida, controlada per l'Aràbia Saudí i els Estats Units. I és aconseguir baixar un preu perquè es foti en Venezuela, perquè es foti a Rússia, etcètera, etcètera, etcètera. Perquè els d'Aràbia Saudí, el petroli, el treuen amb galledes, però no tenen necessitat de fer quasi ni prospeccions, ja no els hi cal. Però fixeu-vos-hi una cosa que és brutal, i és brutal. Els Estats Units, sigui el govern que sigui que hi hagi, sigui el president que sigui que hi hagi, siguin demòcrates o siguin republicans, i Aràbia Saudí es fan petons a la boca. I Aràbia Saudí, Qatar i companyia paguen a l'exèrcit islàmic. Fantàstic. O sigui, el jihadisme viu d'aquests països rics. I els que paguen amb aquests tios, resulta que es fan petons amb els Estats Units. Nois, jo... Hi ha més, però...
Aquestes de moment, no?
Però paro, perquè si no aquí els amics no em diran que pots queixar-ho massa.
No, està molt bé. Negatiu?
Sí.
Negatiu jo em sembla que és el ser humà. Ahir vaig fer... a 65 anys, no? I un amic em va enviar...
És un jovenet.
Soc un xavalet.
Ara venim puricultora, ja.
I un amic em va enviar un WhatsApp, no? I va dir moltes felicitats, i no t'això, i no sé quantos. I em vaig escriure perquè em va sortir, dic, és... Amb la íntima sensació de passar els anys i aprendre molt poc o res. Ell em va contestar, home, aprenem a envellir, ni això. O sigui que, i vaig començar a pensar, no? I vaig pensar, el ser humà neix d'una manera. Potser una educació dels seus pares que el marquen molt. Llavors ja ens separen les escoles. O sigui, no és un mateix un que va a una escola X amb el que va a l'M. O sigui, seguim seguint petits, nens petits. El que anem agafant experiències i coneixements. Això no vol dir que millorem. Els que milloren són aquesta gent, com el papa, que jo no sóc catòlic, ni molt menys, però penso que desfugia unes certes persones que es fan savis amb l'edat. I aquests no ho fem tots. Hi ha gent que som els mateixos sers petits que hem tingut una educació i uns coneixements, i normalment els fem servir en contra dels altres, els coneixements i les experiències. O sigui, que el negatiu em sembla que és, per mi és tota la història de la humanitat. O sigui, lliurant tota aquesta gent que són savis, que volen canviar, com aquest papa, que tot i diem que no ens el matin, però és que ja no en sortirà un altre com aquest. O sigui, no ho sé, jo negatiu moltes coses, no? Les diferències socials, la poca justícia social que hi ha, i de l'altra, que veiem, diuen ara, de la corrupció, que és, no sé què, uns partits diuen, no, és gràcies a nosaltres, i em fot un fart de riure, perquè, vull dir, és la corrupció que mateixa, que hi ha quatre persones, quatre jutges, quatre, que no vol dir la justícia, quatre jutges que s'atreveixen, i gràcies a aquests jutges s'està traient una mica tota aquesta història. O sigui, negatiu hi ha molt. El que tenim de fer és lluitar per no ser aquests savis, perquè això és molt difícil, però lluitar contra els mals que tenim, ser conscients de lo que poc que som i poder donar lo poc de bo que tenim als altres. O sigui, una mica és això. O sigui, ja veus que negatiu n'hi he trobat tot.
Sí. Molt pessimista, Lluís, sí. Tot i el 65.
El Lluís ja no se circumscriu al 2014, sinó a la història de la humanitat. Sí. Això ja és un repte molt important.
Deia que feia falta 3 o 4 hores com a mínim. Per apuntar només, eh?
Ja, ja. Jo el més negatiu que trobo una mica és el creixement econòmic desequilibrat. És a dir, el que jo crec que s'ha fet palès en aquest 2014, potser ja venia d'abans, és que aquesta societat, la societat occidental tal com la veiem, no aguanta. Vull dir, aquí tenim els indignats, el Podemos, el no sé què. Alemanya tenen també les seves... O sigui, el problema està en que els rics cada cop creixen més. O sigui, no és que els pobres no creixem, sinó que els rics creixen més. I al final, en el fons, acaba sent més pobre. I llavors crec que s'hauria d'intentar reequilibrar. Ara poso una anècdota tonta, el Márquez aquest de les motos. Diu, me'n vaig a Andorra. O el Depardieu que se'n va anar a Moscú o
a Rússia. Rússia.
Uh-huh. Dius, ostres, és que, esclar, arriba un moment que uns apreten els impostos per equilibrar la societat, però els altres que els hi ha d'equilibrar, diu, espera't que me'n vaig cap... O sigui, no sé si hauria d'haver-hi una espècie de mundialització, com a mínim jo demanaria que una europeïtzació, que tota Europa tinguéssim les mateixes regles de joc, perquè si no la gent de seguit veu escapatòries. Mm. Però el fet que jo volia destacar era que crec que la societat actual no aguanta. Hi ha algun amic meu que diu, tornarà al comunisme. El comunisme tal com estava no tornarà. És a dir, jo dic una altra cosa, el comunisme ja ha estat tornant, perquè gràcies a que hi va venir d'allò, doncs s'ha socialitzat molt la societat, hi ha el benestar social, hi ha auxilis socials, hi ha un munt de coses, i els impostos que hi ha, etcètera, etcètera. Però no tornarà al comunisme, però de tornar una cosa diferent a la que estem ara, perquè realment la societat actual, tal com està muntada, no aguanta. Jo crec que... hem de canviar-ho. Un parell de punts en el que... Un altre tema que em fa una mica d'allò, que és un apunt al que ha fet l'Eduard, és l'islamisme. Jo crec que la mundialització ha fet que es veiessin aquestes diferències tan grans entre unes... anem a dir religions, i les altres. I llavors també ha donat la possibilitat, doncs, això de que facin uns atemptats aquí, de que es facin uns atemptats allà, i crec que l'islamisme és un tema que jo crec que és difícil d'aturar. I després el que deia del petroli, l'Eduard, és veritat. Jo crec que aquí hi ha hagut una... allò que deia, diu, Déu nostre senyor que estigui sense bastó. O sigui, el Putin devia pensar, jo ara aquí faré no sé què, no sé quantos. I ves per on li ha sortit l'OPEP, o li ha sortit qui sigui, i a Veneçuela, que em sembla que no sé si el 30 o el 40% del pressupost, dels ingressos, és el petroli.
El 80%.
El 80%. El 80%. Tu imagina't que en aquest 80% d'ingressos que tens previstos, això et baixa. És impossible.
Baixa de 120 a 60, a meitat.
Tu imagina't que et baixin un pressupost d'ingressos, o sigui, per fas el pressupost a l'Ajuntament, dius, bueno, d'IBI què cobrarem? De Guals què cobrarem? I de repente dius, tot això ha fet punyetes.
Em sap greu, però m'esteu donant la raó, eh? Jo era molt pessimista, però m'esteu donant la raó, eh?
No, home, sí.
O sigui, des del meu punt de vista, cada vegada un canvi de societat, això és segur. Fixa-t'hi que nosaltres fins ara hem estat una societat, nosaltres incloc els tres que estem aquí, que sempre hem tingut coses a millorar. I ara molts cops el que et preocupa és a veure com se'n sortiran els nostres fills. I no et desesperis.
No,
perquè pensem en el teu fill.
Jo espero la generació del meu fill sigui l'esperança i una mica...
Això és bo de pensar.
El Lluís ha dit que va fer 65 anys. Bueno, ja pots jubilar-se. Però i tu et podràs jubilar. O sigui, és
que... Un moment. Ella és la moderadora, eh?
Perdona, sí, és veritat. No, no, estava posant un exemple de que el jovent que puja no tenen el futur, tenen el futur molt més incert. I crec que això ha de canviar. I respecte al que dèieu del Papa Francesc, jo tampoc soc catòlic, però fixa-t'hi que vaig apostatar, vull dir, no és que ho soc, vam batejar, però ja no vaig ser-ho. Però a mi el que em va fer, que és una gran figura per mi, aquest home és una gran figura, però fixa-t'hi que el que més em va agradar va ser la bronca que els hi va fotre la cúria. No sé si ho... Però els hi va dir pilotes, festejadors.
15 pecats els hi va dir.
Però...
Que va dir, són 15 pecats O malalties.
Malalties.
Bravo.
Però que els digui pilotes, a mi m'agrada molt. I, escolta, tu no vingueu a fer la pilota aquí, que el que veniu a fer és... O sigui, va ser una cosa extraordinària.
Per això dic que jo penso que el mataran. Qualsevol dia un passadís d'aquells...
Veus, jo crec que els partits polítics tindrien de tindre tots un papa.
Sí.
Però si fes veure
sí,
la realitat, eh? Vull dir que aquest home és capaç d'enfrontar-se a la seva organització, al cap d'una organització
sí, sí.
enorme com és la Iglesia Catòlica, i és capaç de fer una autocrítica i dir, fins aquí hem arribat, tenim de canviar perquè això no s'aguanta. O sigui que jo proposo un papa per cada partit polític que intenti
no,
obrir els seus
està fons. Bé, perquè fixa-t'hi que el papa fins que surt la fumata no surti, és a dir, jo crec que en aquest aspecte és absolutament democràtic. Escolti, fins que es posin tots d'acord no surt aquest senyor. I jo penso que seria una manera d'allò
bueno, democràtic, no sé quanta gent està allà votant, però tampoc que són molts, no?
No ho sé.
I l'Església Catòlica representa moltíssim.
Bueno, sí. Sí.
Diguem que dintre de l'organització és democràtica.
Sí. Dintre de l'organització.
És jo com a l'exèrcit, això que diu... Diu, no, diu, l'exèrcit, diu, manen uns, van pujant per escalafó, pels anys i pels mèrits aconseguits, on sigui, i després dintre d'això... Però la jerarquia, segons quin tipus d'organització és fonamental.
Però
no ens equivoquem, la jerarquia és fonamental a tot arreu.
Sí, sí.
O sigui, precisament el problema que es pot produir el diguem-ne, aquesta espècie de somni o de visió de quan surt un partit com Podemos, que no és el primer d'aquesta línia, o com escrits o Pepe Grillo, etc. El problema és precisament que no es pot governar amb assemblea.
Efectivament.
O sigui, per molt que es digui, per molt que es cregui, el sistema assembleari serveix pel que serveix, però posar en pràctica el dia a dia, posar en pràctica el dia, l'assemblea com a tal no funciona. I et diré més. Jo he viscut assemblees molt manipulades.
Sí.
O sigui, això que es diu l'assemblea... No, perdona. Jo he estat en una assemblea els anys de ferro, diguéssim, els anys de anti-postfranquisme, entre el 70 i el 78.
Ante, no anti.
Anti també, sí. Però bueno, doncs jo he viscut assemblees manipulades. És a dir, assemblees que començaven i n'hi havia 10 que ja sabien com s'acabaria l'assemblea, perquè quan sortien les veus, sortia un aquí, i va de sortir a l'altra punta, i va de sortir a l'altra punta, a dirigir un punt, i la gent, tots plegats, tenim tendència al gregarisme. És a dir, bufen cap allà, cap a aquella banda, bufen cap aquí, canviem de sector. Si és una cosa molt, molt bèstia, molt evident, molt fals. Amb això no vull dir que no hi hagi assemblea, el que vull dir és que molta gent li dona un valor que a l'hora de la posta en pràctica no pot ser, i és així. El que ha d'haver-hi és un temps, una temporalitat d'una acció determinada prudent, i després el fet de que es pugui canviar, que és en definitiva el que la democràcia, el principi bàsic de la democràcia. El problema és quan aquesta democràcia es malmet perquè els propis generadors de la democràcia inicials després es consoliden i es queden allà per sempre més, jugant precisament amb la democràcia. No us oblidem, Hitler va pujar al poder per unes votacions democràtiques. I com diu Hitler, diu 50.000, no vull dir això. Si no, la democràcia per mi és bàsica, el sistema democràtic, però fixa-li que estaven dient aquella frase, ara sí que no sona bé, un home un vot, ara seria una persona un vot, no un home.
Efectivament.
Efectivament. Bueno, clar, però la gent s'oblida moltes coses. A Espanya, estic a Espanya, jo no dic a l'estat espanyol, dic Espanya. A Espanya, les dones van votar a partir del 32.
1932.
I després van quedar un temps que no. Jo encara vaig signar, la meva dona volia comprar una cosa, i jo signava les lletres i autorització. Jo autoritzava la meva dona a que comprés una nevera.
És fort.
Home, és fort.
No passava els seus.
Fa quatre dies. És més, a Suïssa, el paradís...
Suïssa són uns fasquistes.
Les dones van començar a votar, si no recordo moment, fa 8 o 10 anys, només. És que hi ha moltes coses. Pot ser que un dels candidats a la presidència dels Units sigui la senyora Clinton. La senyora Clinton.
És la dona d'un altre.
No, o sigui, la senyora Clinton, o sigui, el cognom del seu marit. Com que la senyora Clinton, què vol dir? Que no té cognom propi, aquesta senyora.
Però això són, jo crec, també tradicions, perquè a França també passa que la dona, quan es casa amb el marit, agafa el nom
com els Estats Units. Ho dic perquè a vegades...
A mi em sorprèn molt, però és així.
Es juguen unes coses i dius, home, però comencem per aquí. Comencem per desmuntar segons quin tipus d'històries que són les que són. Jo d'aquest any 2014, una cosa que m'ha agradat, tot i que hi han de... no de la manera, s'ha produït no de la manera que m'hagués agradat més, és que he vist entrar a la presó segons quina gent.
Està bé.
I ja sortia.
Sí, en sortia.
Per això,
hi ha gent que sí, que entra i surt per això molt ràpid.
Però de moment he vist entrar, cosa que semblava que era impossible. Què vol dir? Que és una manera de tapar les boques en el sentit de dir, mireu, veus, el senyor aquest entra i surt una altra vegada. Potser sí, però és un principi, pot ser un principi d'algú, de dir, aneu en compte que això pot ser més dur del que era. Bueno, escolta'm, és una forma.
M'esteu donant la raó, que em sap tan greu que em doneu la raó, perquè ho foto. Hem trobat molt poques coses bones, eh? Però bueno, alguna hi haurà.
La gent, ella deia, tot el món és bueno.
És al revés. Home,
però vull dir,
el Montesquieu l'únic que va partir de la base és de posar controls, perquè tot el món és malo.
Sí, sí, sí.
No, ell deia, i després hi ha tota aquella altra teoria de dir de l'home que com neix, doncs és pur i és net i és bo, i és la societat el que ho va transformant i que ho va fent dolent, no? Vull dir que la teoria aquesta tampoc està malament. Aquest any ha sortit un llibre, perdona, i acabo. Aquest any ha sortit un llibre, apuntant el que deies tu abans, que és el capital en el segle XXI, el Thomas Piketty, que és aquest economista francès, que és un totxo, ho recomano, perquè és molt, molt, molt interessant. No diu res que no hi hagi...
Que no hagi dit el Lluís Riba.
No, és que el Riba ho fa per osmosis. Ell diu que és una merda per osmosis, i ho va directament, sense llegir el llibre.
Bueno, vaig menjant-me tot el mar.
Si vols fullejar-lo, ho fullegis. Mira, segueix. Llavors diu precisament això, o sigui, que el gran problema que s'ha produït en els últims 15 anys ha estat aquesta desviació cada vegada més gran entre els que tenen molt i els que tenen menys.
Això és terrible.
Amb tot i amb això, pensem que nosaltres, Lluís, ho has d'acceptar-ho, nosaltres vivim molt millor del que vivien. És a dir, nosaltres tenim... Escolta'm, el conte medieval, tenim mal de cap i ens fotem una espirina i mira, i estem una mica millor. No sé, butxareu pastilles cada dia, per exemple, perquè estem una mica millor. No, però és veritat, el canvi ha sigut... Però és que, clar, sempre veus que hi ha una possibilitat de que sigui millor.
Clar.
Llavors penses, home, i sempre penso el mateix, a veure, ara acaba de sortir el senyor Montoro, que és un gran home,
doncs acaba... Això sí, un xaval, ho
és. És molt majo.
És molt majo, exacte. Acaba de presentar la cosa aquesta de la renda, i aquí a més a més a Catalunya accentuat, perquè aquí a més cada són millors, doncs, i diu, fa una proporció, i llavors els que cobren 12.000 no han de pagar, només faltaria, deixin de pagar perquè 1.000 euros bruts cada mes, ja m'explicaràs, bruts cada mes, no 14,
12,
cada mes, 12.
Sí.
Molt bé, doncs, però els que cobren 16, resulta que proporcionalment paguen més que els que cobren 60.000, A veure, això com s'entén? Pues només s'entén d'una forma, que es fotin. Clar, només entenc així, que es fotin. Escolta, què vol dir? S'ha fet punyetes, s'ha acabat el tema. Jo no ho entenc. Jo dic, sou burros. Per què? A veure, qui és el que controla totes les fàbriques de tèxtils, de cotxes, els que tenen diners, no? Els que tenen diners, que els grans financers, els grans potentats, controlen tota la producció del que vulguis. Pensa el que vulguis, ho controlen. Què farà una persona que cobri 500 euros més cada mes. Què farà? Gastar-s'ho.
Sí, clar.
O no?
Sí.
En què s'ho gastarà? En el que fabriquen els que tenen molts diners. Hosti, no ho entenc. Saps? No, penso, això és absurd.
Però els de 16 no donen vots i els de 60 sí. No. En el Partit Popular, dic.
Bueno, però ho veus, no?
Sí, sí.
Jo, dic, jo no ho entenc. Burros, però doneu-li diners a la gent. Doneu-li diners fins a cert punt, que és el que va fer el Keynes. O sigui, Keynes com va fer, o sigui, va dir, escolti'm, hi ha uns que fan molta por, que són els comunistes. Aquesta gent fa molta por. Ai, 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 ui, 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 papu. Molt bé, doncs fem una societat del benestar. Què consistia? El benestar més consistia en que els que eren pobres de solemnitat deixessin de ser pobres. I els que eren una mica més allò, doncs una mica més. I així ens, i aguantarem. Llavors, clar, quan aquest senyor tingui una casa, tingui un cotxe, tal, no farà la revolució, perquè té un cotxe i diu, hosti, si faig la revolució no podré sortir el cap de setmana a l'apartament que tinc a Vilassar, no?
Jo volia dir una cosa, el que passa és que ara ja s'ha desactualitzat la meva intervenció, i era que deia, l'Eduard deia que havia vist entrar gent a la presó,
sí.
Vist, deia que també l'havia vist sortir, però entremig ja on han estat a la presó. O sigui, les estades a la presó disten molt de ser dissuasives. O sigui, no sé si ho heu llegit, l'altre dia un senyor que anava fotent cops de martell amb un paio per veure, diu, i què més he de fer per ingressar a la presó?
Sí.
O sigui, la gent, vaja, mirat així, primer parlem de les presons en general. Una presó en general, si no tinc mal entès, un presoner ens costa a cadascú de nosaltres, bueno, costa a Catalunya 16.000 euros l'any. Llavors, evidentment, bueno, no sé si us en recordeu que s'estimaven més que els hi traguessin el berenar que el Canal Plus. Sí. Bueno, no, no, és que és així la cosa. Jo no sé si a la presó deuen tenir fins i tot llibre de reclamacions, oiga, que la leche estava caliente. Jo no sé com deu anar, però l'estada a la presó ens costa 16.000 euros cada presoner que hi ha. Quan cobren vídues i gent de bé i gent d'allò, molt menys dels 16.000 euros l'any, algunes d'elles. Dius, home, jo crec que és una barbaritat que ens gastem més diners amb unes persones que realment no sé fins quin punt es poden reinserir després a la societat, perquè segons a quina edat s'han de reinserir, etcètera, aquí faríem un altre debat.
Això seria llarg, això, eh?
Molt llarg, molt llarg, Eduard. Però no, ho vull escurçar-ho, només que dius, vale, i dintre de l'UB que s'està a la presó, o d'allò, diguem-ne, de que, no, perquè realment hi ha molta gent que jo crec que viu millor, que podria viure millor a la presó que el que viu en el d'allò. L'única cosa que passa és que no tenen la llibertat.
Bueno, és el principi bàsic d'una persona.
Val, efectivament. Vale. Però hi ha persones que hi ha l'únic primum vivere d'ind de filosofar, vull dir, que no d'allò. Però a sobre et trobes amb el Núñez, el José Luis Núñez. Dic el José Luis perquè el Jorge Núñez ja hi va estar-hi a Tarragona de voluntari. Es va presentar voluntari a la presó. A l'infermeria, en una sala de VIPs. No sé si es diu sala de VIPs.
Sí. No. El pare i el fill estan en un...
Han estat, som. Perquè ja no...
No,
estan, sí. Però tornaran, tenen que anar a dormir.
Ai.
Doncs el pare i el fill han estat...
Però no mateixa presó, en un altre.
Sí, han estat en un lloc que està reservat per expolicies, ex-jutges.
Els que no poden estar... El cotxot ja comença aquí. Quan hi ha diferències, inclús a la presó.
Els que no poden estar...
A la sala de VIPs.
Els que no poden estar en un lloc que, d'entrada, així que entressin, els hi fotrien a base de bé.
A veure, llavors, vosaltres creieu que això és estar a la presó?
No.
Ah. O sigui, a sobre de que entren per una porta giratòria, surten per l'altra. A sobre, el moment en què estan, dius, home, jo crec que a la presó els hi haurien de fer xixines, vull dir, o sigui... Alguna cosa?
Sí. Però
que els torturin, no?
No, home, tampoc tant, però que no ho suposo.
Que
fos la cosa més frugal, que fos una cosa més austera. Jo no sé si... Bueno, no sé si veu veure aquella de 24 hores a l'Expresso de Medianoche.
Sí.
Allò sí que és una presó, mare de Déu, abans d'entrar allà...
Hosti, és que... allò és algo més que presó.
Bueno, entre una cosa i l'altra, és que això és el Palace, tu. Jo penso que amb això també hauríem de...
Com que ens queden 2 minuts no, i sóc la moderadora, no em dóna temps de rebatre.
Sí, però t'agradaria ficar-hi cullerada.
A veure, després si cas hi fiquem, perquè em sembla que jo no he trepitjat moltes presons, però sí que conec gent que les trepitja i no és el Palas.
No, bueno, a veure...
No m'agradaria que la gent es pensés que ho és. Quan
per subsistir sí que ho és, eh? per molta, hi ha molta gent que s'ho passa pitjor. I t'estic dient gent que després els han de desnonar, després han de fer no sé què.
Però hi ha un tema de principi bàsic, que és que si la societat no té una manera de demostrar que qui el fa la paga,
exacte,
tenim fotut, eh?
I si això
no
és...
I el problema és que qui la fa no la paga.
I el problema, saps quin és? Que surten de la presó i després la societat els segueix tractant pràcticament igual.
Exacte.
O sigui,
o millor.
Si el Roldán ha sortit amb calés, si el Roldán ha sortit amb calés, que no se sap mai si no sé què, la gent pels calés el segueix tractant i el segueix formant part de la societat. I
el segueix aplaudint, perdona.
Vale.
A mi va sortir del senyor Messi, el Conde, els jutjats municipals que em van a declarar.
De dia 10.
I el van aplaudir, la gent que estava a aplaudir. És un signe de decadència absoluta.
I el Conde aquest?
Pasqual, que hem de deixar aquí. Un altre dia parlem del Conde. Si cas dilluns vinent, que és dia 5, a 20 segons per arribar a les 10 del matí. Moltes gràcies a Pasqual Dusó, a Eduard Gené i Lluís Ribas per aquests minuts de Tertúlia i Ràdio. Moltes gràcies i que passeu un bon dia i un bon cap d'any.
Gràcies.